1. Introducció. Ens trobem davant del monument que durant segles ha marcat el nostre paisatge urbà, el Fadrí. La història d'esta torre campanar va començar en 1437, quan el Consell de Castelló va decidir construir-la. Eixe any es va acabar d'alçar l'església veïna de Santa Maria, que ocupava el lloc de l'actual cocatedral. Començava així la llarga història de la seua construcció. No hi ha proves de les obres fins al 1459, quan es documenta que es van paralitzar els treballs que havia iniciat el mestre Saera. 132 anys després es va reprendre la seua construcció amb el projecte del mestre Damià Méndez. Es va contractar Pere Joan Romà i Joan Fraix per a construir el campanar, però un any després es va haver de tornar a subhastar l'obra. Així que a partir de 1593, els treballs van continuar sota la direcció de Francesc Galiança de la Lanxa i de Guillem del Rei, fins a l'any oficial de finalització, el 1604, malgrat que el remat del templet no es va acabar fins a l'any següent. La construcció del Fadrí va seguir el model d'altres torres com la del Micalet de València i les de Borriana i Sant Mateu, en l'actual província de Castelló. Totes elles exemples de torres octogonals sense ornaments que seguien l'arquitectura de l'època. Com veiem, des del primer moment va ser un projecte municipal i es va concebre separat de l'església, d'on li ve el nom de Fadrí, adjectiu amb el qual el va batejar el poeta local Bernat Artola en el segle XX. L'edifici té una alçària de 54 metres. Si ens fixem bé, podem distingir 5 cossos separats per uns fins ixents horitzontals de pedra. Els dos cossos inferiors són massissos i més alts que la resta, per la qual cosa haurem de pujar el major tram de l'escala de Caragol per arribar a la primera sala. Entre el tercer i quart cos hi ha tres sales: la del rellotge, la presó i la casa del campaner. El cinquè cos, l'últim, és una sala oberta on estan les campanes. A més, al terrat hi ha un templet de tres columnes i coberta de teules que protegeix la campana del rellotge i altres dos que marquen els quarts. Si ens fixem en les parets de la part inferior de la torre, podrem veure unes inscripcions en roig, on destaca un any, el 1667. És una manifestació pública de suport a la Casa d'Àustria i en contra dels seus detractors. En eixe moment, Carles II era menor d'edat i la seua mare, Mariana d'Àustria, era la regent. Observem ara la porta. Va ser esculpida en 1604 pel picapedrer Joan Ganau, un dels mestres francesos que també va fer les 8 gàrgoles que rematen la cornisa. Eixe mateix any, mossèn Baltasar Brunell va escriure el text en llatí que hi ha sobre el llindar de la porta, que commemora el final de les obres i en què se cita el monarca regnant, Felip III, i diferents autoritats locals. L'escultura que veiem en el nínxol és un afegit posterior recent. Sobre el frontó podem veure tres escuts, un de la vila a cada costat i en el centre, l'escut coronat de la reial senyera. Quan accedim a l'interior, pujarem per l'escala de Caragol. Per la documentació, se sap que este primer tram de l'escala es va haver de repetir, ja que no va agradar al Consell. Les parets i les escales es construïren alhora, de manera que cada escaló descansa sobre l'anterior des de l'eix central, la secció del qual és circular. D'esta manera, l'extrem més ample de l'escaló s'incrustava en la paret i s'ajustava en la caixa d'obra que s'havia preparat al mur. Quan es feia una volta completa, s'obria una espitllera per a donar llum a l'escala. Estes xicotetes finestres verticals són les que veiem en línia sobre la porta. Pugem ara sense presses, però amb cura de no esvarar-nos i colpejar-nos el cap amb la porta de la primera sala. Exactament, fins a la primera sala hi ha 78 escalons d'un total de 193. L'ascens valdrà la pena, ja que coneixerem l'interior d'este singular edifici declarat bé d'interès cultural.